Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Soc aquí de nou, com ja vaig fer ahir divendres, substituint el Rafa Sanahuja, en aquest cas en rigorós, diferit. Esperem que demà guanyi el Barça i així el Rafa agafarà ànims i es recuperarà per tornar aviat entre nosaltres. Us oferim tot seguit una tria d'alguns dels millors moments d'aquesta setmana al Camins. Bona vesprada d'aquest dissabte 19 de març del 2022.
Avui, per començar els Camins,
Daniel Arasa ens va presentar el seu llibre Vida i miracles dels anys de pa negre, que recull una mirada atenta i pausada sobre la societat dels anys 40 i 50. Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials, químic i amic d'aquest programa.
I arribarem a les 9 de la mà de
Àngel Miret, que ens va acompanyar, com fa cada dos dimecres, per portar-nos la seva visió del món, anàlisi i mirada crítica i particular de la societat en què vivim. Un plaer escoltar l'Àngel.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, com sempre diem, una edició de cap de setmana enllaunada i concentrada, però amb el mateix bon gust de sempre.
Camins. Can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of poets, the ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs on the coast of Bravo. I'm flying in on a DC-10.
Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Content d'estar aquí aquest dia a Ràdio Estel.
Home, i nosaltres de rebre't. Daniel, la pregunta que fem als nostres oients te la trasllado a tu també. Qualsevol temps passat va ser millor?
Va tenir coses millors i coses pitjors.
Ara, és una de les respostes que hem donat, eh? Segons què coses.
És que, diguem, no es pot ser maniqueu en aquest sentit de dir tot més bo, tot més dolent. Efectivament, hi ha coses. Jo crec que en conjunt la societat hem millorat en moltes coses.
Sí.
Moltíssimes.
Sí.
No diguem les formes de vida. Ara, hi ha coses que no. Vaig a posar algun exemple.
Vinga, va.
Per, les cases, sí, fa 70 anys, 60 anys, uh-huh, estaven obertes. Els pobles, la gent deixava les cases obertes, sortia, marxava, no entrava ningú a robar. Avui, pregunto als oients, qui deixa la casa oberta? Se'n va hores.
No.
I ningú.
Amb la clau, amb la clau i a pa forrallat allà.
Forrallat. Les cases, o les esglésies.
Home.
Les esglésies s'obrien al matí molt a primera hora, perquè la missa no es feia, se feia molt aviat. Mm. I s'aixava fins al vespre.
Sí.
I així estava. I això, ara, això és impensable. Bueno. Les esglésies s'obren per el rato de missa i poc més.
Mm-hmm.
Per què? Bueno, això és una mostra de quins aspectes pitjors. Ara, com vivia la gent, la misèria que es va viure, les dificultats, les tensions, és molt millor actualment, no?
Sí.
Per tant, hem de veure aspectes positius i negatius.
Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i també és perit químic,
sí,
perit químic. A més, és autor de molts llibres de recerca històrica i assagista, així com promotor i fundador d'organitzacions familiars, culturals, humanitàries, sense finalitat de lucre i, molt important, gran amic d'aquesta casa, Daniel. Fa uns mesos ja ens vas visitar en aquest mateix programa, en aquest mateix estudi, per presentar-nos una altra de les teves obres, Déu no demana el currículum, Dios no pide el currículum, un llibre a més senzill, profund, on reflexionaves sobre molts aspectes de la vida i concretament de la vida del cristià. I avui, Daniel, t'hem volgut convidar perquè ens parlis i ens donis detalls també sobre una nova publicació, en aquest cas un llibre titulat Vida i miracles dels anys de pa negre, editat per Carena. Va, per començar, Daniel, segur que molts dels nostres oients ho tenen una mica al cap, però quins van ser els anys del pa negre?
Els anys de pa negre són els anys de la postguerra. Mm. Inclús hi ha una pel·lícula que es titula ella mateixa Pa negre,
Sí, correcte.
Hi ha una pel·lícula, sí, una pel·lícula que es titula La Panegre, però sobretot aquells anys de gran misèria. I, potser per recordar els nostres oients. Mira, la meva mare, tothom recordarà que fa 25 o 30 anys va començar a haver moltes varietats de pa. Abans no n'hi havia tantes, hi havia molts colors.
Avui, ara ja et perds.
El pa fosc, hi ha molt.
Sí.
Inclús són, allò, són coses de molta qualitat. La meva mare mai va voler menjar d'aquell tipus de pa. Perquè deia, és que jo vaig menjar tanta porqueria d'aquells anys, que eren pa fet amb tot tipus de cereals i amb tota mena de porqueries que s'hi afegien,
sí,
i que estava tan escarmentada que mai va voler menjar d'aquell pa. Però això són aquells anys que van ser tan durs, sobretot els anys 40. Els anys 50 va millorar una mica, perquè cal tindre en compte que l'economia espanyola no es va recuperar del PIB, producte interior brut, i del nivell de vida, de l'any 1935, o sigui, abans de la guerra,
sí,
fins a l'any 52. O sigui, va ser 17 anys que va ser un nivell de vida inferior al d'abans de la guerra. Va ser horrorós, i molta gent va dir que va patir més després de la guerra que en la pròpia guerra.
En la pròpia guerra, Daniel, has escrit molts llibres i t'has referit moltes vegades a l'època de la postguerra. Resulta especialment atractiva per tu?
Bueno, jo he estudiat bastant sobre el tema de la història de la Guerra Civil.
Sí. Perquè tu vas néixer al 44, eh?
44, sí, exactament. Jo no vaig viure la guerra. I això, una part del que explico, són records personals, també records d'altres persones,
Sí, sí, sí.
Perquè que els anys 50, recordo perfectament, inclús els últims dels 40, però no els primers 40, evidentment, no?
Clar.
Però recupera. Ara, ja que tenen en compte de que molta gent se pot sentir reflectit per un motiu. Perquè la vida, en aquell moment, era molt similar a la dels nostres pares i els nostres avis. Perquè avui en dia ens movem a nivell de tren d'alta velocitat o d'avió a reacció. I quan, llavors ens movíem a nivell de carro, un carro amb un macho,
clar,
que anava al davant.
Sí,
llavors,
sí,
clar, era tot molt lent, els canvis.
Molt
i, per tant, la vida d'aquells anys 40, excepte la misèria derivada de la guerra, lo de més era molt igual a que havia sigut 20 o 30 anys abans. Per això vol dir que diverses generacions es poden veure reflectides en aquest llibre.
Vida i miracles. Què vols expressar amb aquest títol, Vida i miracles dels anys del pa negre?
Mira, la duresa de la vida, la duresa plena d'alegria, Això pot ser interessant dir que no era una vida de gent amargada, no?
Sí, i tant.
Això és molt interessant dir-ho, molt suggerent dir-ho, no? Però abans de la vida, però és que inclús sortir-ne era, en aquella situació, era terrible. Cal recordar, per exemple, que unes 200.000 persones a Espanya, en aquells anys 40 i 45, més o menys, van morir per dificultats derivades de la pèssima alimentació, a part de les morts ordinàries, diguem-hi, no?
Sí.
Clar, per tant, va ser uns anys tan terribles, vida, per tant, el sobreviure, el tirar endavant, era quasi un miracle.
Sí,
llavors,
sí,
com a vegades diem, vida i miracle tal persona, doncs una mica reflectir-ho a un nivell d'una societat a partir de la vida d'un poble. Tenim la vida d'aquell poble, però que, de fet, és una mica reflectir el que passava a la majoria de pobles.
Mirant enrere des del temps d'avui, sembla que tota aquella època, ho venim comentant una mica, la del pa negre, la de la postguerra, és molt blanc i negre, molt allò, com tu dius, lenta, una mica allò pesada per tota la vida que s'havia d'aguantar per aquest producte interior brut tan castigat. Hi havia també escletxa de llum.
Sí, anem a veure, és un any que tot això, misèria i repressió política, per exemple, que això no s'ha de negar. Hi havia repressió política important. La gent no parlava de la política interna, no parlava. Ara, que hi havia coses positives. Primera, eren anys d'il·lusió. Jo, per algun lector, li comparo, com veiem a vegades per la televisió, per exemple, reportatges de països d'Àfrica o de països subdesenvolupats, que es veu aquells nens que no tenen res, que van corrent, però que es veu alegria a les seves cares.
És veritat.
S'hi han fixat?
És veritat.
Pues resulta que llavors, podíem dir nosaltres, érem similars, en aquest sentit, similars a allò d'aquella misèria, aquelles dificultats. No teníem res. Però resulta que la gent tenia il·lusió i tirava endavant. Per tant, se lligava a algo que pot donar-li una lliçó, que és que tenim poques coses o que la felicitat no ve de tindre moltes coses, sinó que és molt més tipus interior i d'actitud personal, molt més enllà del disposar de coses.
Molt interessant. El meu pare, que va néixer l'any 40, sempre explicava que la seva màxima il·lusió era tenir, doncs això, un carro per jugar a muntar pedres allà, a bellugar-lo d'un costat cap a l'altre. Era la seva màxima joguina.
Sí, sí.
I ell creixia allà a Castelló, en poble de Castelló, a Costur, doncs amb molt poc. Et feia gaudir molt, no?, el poc,
sí,
que tenies.
Sí, sí. Bé, això mateix amb els xiquets, amb els nens.
Sí.
Avui dia, quasi resulta difícil regalar perquè tenen,
bueno,
tot.
Escolta,
tenen un milió de coses.
Què m'has d'explicar? És complicadíssim.
Ara, llavors, no tenia res. En fi, vaig a posar una anècdota que és real, meu cas, sí, però que era similar a moltes famílies. Els Reis ens portaven, per exemple, van portar un cavall de cartó, allò quan tenia 2 anys o 3.
Sí, sí,
doncs
sí.
Molt
sí.
Bé. Van jugar el dia de Reis al cartó i va desaparèixer el cavall. I l'any següent va tornar a portar els Reis, van tornar a portar el cavall de cartó, un cavall de cartó. I a les meves germanes, nines. O sigui, això no, i això ho feien moltes famílies.
Sí.
I durant 2 o 3 anys...
Tenien, reciclaven els Reis.
Reciclaven, però recient estrenats, perquè es duraven un dia, no? O unes hores. Per què? Perquè no havia més mitjans. Però això no feia que estessin tristos. Mire, la nostra pilota de futbol, sabeu que saben què era? Dic als oients. Era una bufeta de tocino. Els tocinos mataven tocino, els pagesos, sí, mataven el tocino, tal, el porc. I després la bufeta de l'orina, pues es rentava, es pitjava una mica perquè fos una mica més flexible, i això era la pilota que tenim els nens. O una pilota era, per exemple, uns papers, hi havia, o draps lligats a una corda,
sí, sí, sí.
Això era la seva pilota. Clar, això, però si això és terrible...
No, ara necessites una Nike de
exacte, de cuir. I no sé quantes, ne tenen 7 de tots els tamanys i dimensions.
Oh, gran, mare de Déu, sí, sí.
Per tant, llavors no es tenia. Però a més no, però no se sentia sentit d'infelicitat, no?
Clar, sí.
Quan tenia un regal era una il·lusió enorme, no?
Tot el que expliques al llibre ho fas amb un to personal. Tu ens has dit anècdotes teves, però també d'altres persones. Recordem que tu vas néixer, ja ho deia abans, l'any 44, 1944, en un petit poble de Tortosa anomenat Jesús.
Sí.
Creus que hi havia molta diferència entre com es vivien les coses en les grans ciutats i en els llocs més rurals, més petits?
Com és lògic, hi havia diferències, però no tantes. Mira, una de les coses... Per exemple, l'any 1960 vaig vindre a estudiar a Barcelona. I moltes coses als barris... Potser no tant al centre de Barcelona, potser una mica diferent, però els barris eren molt igual a lo que era el poble. I, per exemple, ara dirigeixo als oients de Barcelona, que ho recorden, els oients grans. Recorden, vostès, quan hi havia els serenos... De les cases, que quan un sortia una família i per la nit arribava, picava de mans i venia un sereno en uns feixos immensos de claus que totes les portes de les quatre illes que tenia cada gut judicades per obrir les portes. I un sereno, jo recordo els serenos del poble, com sortien i cantaven el sereno per la nit, alabado sea Dios, sereno, las 12... Això, una mica, aquí a Barcelona potser no era exactament igual així, sí, però els barris era molt semblant en això, no?
Va ser especialment dura o particular aquella època a l'Ebre, perquè, per exemple, podem parlar de batalles bèl·liques especialment importants, zona estratègica, frontera natural, amics o familiars a una banda i l'altra de la línia del front...
Sí, bueno, això va ser especialment dur perquè Tortosa va ser una ciutat molt destruïda, tenint en compte de que el riu al mig i mitja ciutat va quedar d'uns i més dels altres durant 9 mesos, no? I després allà, prop d'allí, es va produir la batalla de l'Ebre. En aquest sentit, sí, però hi ha un aspecte que per mi, que he dit algo, em sembla molt important.
Sí.
Quan jo era un nen, que jugàvem per allà, resulta que mai les famílies ens deien no vagis amb aquest o amb l'altre, perquè aquest era de la família de l'altra línia. Mai. I després...
No existia aquest missatge.
No existia. I mira, però amb una particularitat, jo, resulta que, com comentava vostè abans, he fet molts llibres sobre la repressió franquista, diversos llibres. I d'aquests llibres m'he trobat fent també d'aquella zona, dient, però si el pare de l'amic meu aquest havia estat a la presó uns quants anys
no
perquè era tal... I mai ho havien dit ningú res. O el tio d'aquest o el pare d'aquest va fugir a França perquè dels republicans. Mai. Ningú va dir res d'això. I això, després dius, és meravellós. De moment dius, quin silenci. Sí, però és meravellós perquè mai no vam crear ni cap odi, ni cap tensió.
No et condiciona.
Exacte, no va condicionar. Vam ser companys sense que ens ho plantegis, eh? I això no se'n parlava, però em sembla meravellós, no?
Home, i tant. Ara tenim, clar, evidentment, sí, la mascareta, ànims, Daniel.
Em cau, sí.
Em dono d'ànims a mi mateix, perquè també
cau,
és molt
sempre
fastidiosa, però la seguretat per damunt de tot.
Sí, em cau.
Ara tenim les xarxes socials, també els mitjans convencionals, és clar, que van informant al minut, gairebé, diria el segon, de tot el que està passant, no aquí, sinó arreu del món, no? De vegades de manera, inclús poc rigorosa i excessiva. Com era la informació aleshores, Daniel?
Era molt diferent. Primer, de pensar, no solament no existia internet ni xarxes socials, sinó tampoc televisió.
Sí.
Però, situar que només hi havia la ràdio i hi havia els diaris. A part de que la gent llegia molt més els diaris, bé, també perquè no hi havia res més, i sentia la ràdio. La ràdio era... La informació era, clar, el que és informació política, molt clarament manipulada. Clarament, del règim. Recordo, a més, tocava un clarinet. Es tocava com si fos una tocada militar i la gent deia el parte. perquè era equivalent al parte de guerra, de l'època de guerra. Sí. El parte. Se sentia això i era la informació que es tenia, no? I els diaris també, o sigui, per tant, era una informació molt canalitzada en tot el que tocava la política. En aspectes de la societat va anar evolucionant molt, perquè els primers anys era també molt i molt controlada, després a poc a poc anava disminuint aquest control, i hi havia alguns aspectes que per les persones recordaran, els que són grans, doncs que hi havia les radionovel·les, per exemple, que era un dels aspectes més importants dels mitjans de comunicació, sí, que eren llegides per ràdio i que sentien, les dones sobretot, les sentien moltes, com he plorat avui sentint la radionovel·la. No?
És una mica l'equivalent de les joguines. Quan no hi ha res més, t'agafes al que hi ha.
Ho vivia molt intensament, es comentava. Sí. Això. I la informació realment no era com ara la velocitat, no. Que hi ha ara ni molt menys. I
és que jo sempre em pregunto que, clar, devia ser complicat no estar informat en el sentit de poder triar quina informació llegeixes, el que diu l'altre, o sigui, molta desinformació.
Moltíssim, o sigui, si es mira bé i si es mira sobretot en perspectiva posterior, molta desinformació, o sigui, els diaris mateixos, els anys 40-50, eren molt descafeinats també, no? O sigui, quan inclús els veus ara, dius, escolta, falta de varietat, etcètera, sí, finalment la desinformació era gran, i sobretot, el que és curiós és que hi havia bastant bona informació de política internacional. Pues jo, comentant el que abans, de l'interior no es podia parlar, de l'internacional hi havia inclús un diari com La Vanguardia, per exemple, aquí a Catalunya el més important, però resulta que La Vanguardia tenia una sèrie de corresponsals a diversos països que donaven bastanta informació perquè tenien més llibertat, o poden tocar temes que no poden tocar aquí a nivell interior. No?
Evidentment.
I llavors, resulta que hi havia una relativament bona informació internacional.
O sigui, sabies molt el que passava fora, però no el que et passava a casa.
No
et
passava dins, gens. Inclús les converses, jo recordo que a les barberies o als cafès hi havia xerrades tal dels homes, però de política interior no se'n parlava.
No es parla. Però no
podia parlar-se el que passava a la OTAN o el que passava a Alemanya o tal. Això
ahir
sí,
també te la jugaves una mica si donaves una opinió fora de tot.
Això sí, sempre que no parlessis a favor dels comunistes. Ah. Llavors no es podia. Si ha tenit altres coses, mira, hi havia més tolerància, però això els comunistes sí que eren, tenien fitxat el règim, no?
Quin paper va jugar l'Església d'Alí en tota aquella època?
És complex explicar-ho. Primer hem de tindre en compte que era època del nacionalcatolicisme. O sigui, hi ha una implicació, una imbricació entre la Iglesia i el poder polític, això és indiscutible.
Sí.
Tenint en compte, i hi ha que comprendre, perquè a vegades s'acusa molt a l'Església, tenint en compte que va haver una persecució terrible de l'Església per part del món republicà, el comunista, l'anarquista. Sí. Tant que això a vegades... Diu, no, és que l'Església mal el franquisme. Esclar, l'Església s'havia tingut que posar a mans de Franco, a acostar-se a Franco, a Franco, els franquistes, vaja, perquè els altres la perseguien, destruint les esglésies, matant els sacerdots, matant la gent perquè anava a missa. Per tant, això a vegades no es diu, i és així, i era així. Ara bé, després hi havia implicació, una certa barreja del catolicisme en la política, i tenia un aspecte que la gent vivia molt intensament la vida religiosa, la pràctica religiosa. No vol dir que ho hagués interioritzat molt, perquè la formació, el nivell de formació era molt baix, formació també religiosa. Però el que sí tenia, alguns aspectes bons. Per exemple, el sentit del bé i del mal, ho tenien molt clar, perquè hi havia el sentit de pecat i de mal, lògicament, llavors la gent ho aplicava a la seva vida, el bé i el mal. Sí. Potser feia el mal, però sabia que feia el mal. Vale. No? Avui dia... No.
És tot molt difús.
Molt difús, ni tan sols sap si fa bé o mal, no? Pues, sabia molt clar. I, per altra banda, practicava molt. Ara, també era moltes vegades una mica rutinari i conseqüència de la tradició i no pas d'una assumpció de la fe personalitzada.
Correcte. Mira, el llibre està dividit en una sèrie de capítols que se centren en diferents punts o aspectes de la societat, d'aquella societat, la del pa negre. Et comento ràpidament alguns que m'han cridat l'atenció, encara que tots tenen molt bona pinta i ser d'interessants. Sí que t'agradaria una mica de concreció, perquè ja el temps ens vola. Per exemple, un que podria haver encaixat perfectament en temps de pandèmia i que porta per títol Fer pa a casa i donar gràcies a Déu.
Efectivament. El pa moltes vegades es feia, es pastava a casa, jo recordo la meva mateixa ave ho feia, i després es portava a vegades als forns a coure. I donar gràcies a Déu, només amb un exemple. Quan es partia el pa per dinar, es feia amb el gabinet una creu al pa com mostra donar gràcies a Déu per tindre'n.
Es menjaven guàrdies civils?
Eren el que deien les sardines aquestes.
Ah!
Es deien les sardines, es deien les arengades, es deien guàrdies civils.
Aquest m'ha cridat molt l'atenció, però ja ens has comentat una mica. L'amor, recordem, postguerra, anys 40 i 50, era molt present, i el dol, infinit. Però no era una societat trista.
El dol, només recordar, que també ho recorda molt la gent gran, sobretot les dones anaven sempre de negre, pràcticament.
Oh, i tant, això és un clàssic, sí.
Des del mocador al cap fins al... Per què? Entre altres coses, perquè era molt costum, tenien poca roba, com els homes, poca roba, i per altra banda, tenint en compte una cosa, que és que se tenia un temps de dol per la mort d'un fill, d'un pare, d'una germana, que sigui. I com que la mortalitat també era molt alta, entre altres coses, sobretot infantil, era molt alta, encadenaven uns amb els altres i feia que es mantingués durant molt temps això. Els homes portàvem un braçalet i tal, era diferent.
I ja la darrera, que aquesta és que m'ha fet gràcia. Tots els homes fumaven, les dones ni una.
Bé, jo recordo, jo ho explico al llibre, estudiant, batxillerat, un dia van veure la mare d'un alumne, que era de Madrid, fumant. I tots els nens miràvem la dona, perquè nosaltres no havíem vist mai, als anys 60, als 50, una dona fumant. Havíem vist a les pel·lícules, les americanes, però no havíem vist mai fumar una dona. I per això ens va crear tant atenció. Les dones no fumaven, els homes fumaven tots, inclús si veuen les pel·lícules dels anys 50, 60, que ha passat, veuen que els homes sempre estan fumant.
Constantment, sí senyor. Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitat, Ciències Socials, perit químic, a més és autor de molts llibres de recerca històrica i assagista, i avui ens ha presentat el darrer. El seu títol és Vida i miracles dels anys del Panegre, editat per Carena. Es tracta d'un passeig per la societat dels anys 40 i 50, en què reconstrueix aquesta època a partir de l'observació minuciosa de la vida personal, familiar i social al poble de Jesús, a Tortosa, i avui ens ha fet aquest tastet per fer-nos gana de llegir-lo, que jo, personalment, doncs em fa molt de goig, i aquí el tenim i me'l llegiré quan pugui. Daniel, quin enorme plaer xerrar amb tu, com sempre, de debò, mil gràcies.
Moltes gràcies, i espero que es divertiran també els lectors, perquè recordaran i se sentiran identificats amb moltes coses.
Segur, i els que no ho hem viscut, descobrirem coses.
Exacte, descobriràs que no.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
No estic fi, però vosaltres teniu paciència, amics oients. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Tot bé, Àngel?
Doncs sí.
Jo estic una mica despistat, però no passa res.
Doncs ja cobrirem els teus despistes, mirarem de cobrir-los.
Ah, molt bé.
M'has de treure
les castanyes del foc.
Però jo el que primer volia és explicar una mica, perquè és una mica d'embolic el que hi ha en relació a tot aquest afer i les esglésies religioses i les cristianes. El primer que he de dir és que és lamentable, perquè és una guerra entre germans. No solament entre germans de llengua, segurament d'ètnia, sinó de religió. Estem parlant de cristians, sempre. I, a més, vull dir que el poble ucraïnès és un poble profundament religiós i profundament creient.
Sí, ells són cristians ortodoxos.
Cristians ortodoxos. Església ortodoxa.
Església ortodoxa, que depèn del patriarcat de Rússia, justament.
Espera, hi ha una mica d'embolica amb això.
Espero.
Mira, el 78% de les persones es declaren fidels de l'església ortodoxa, però hi va haver una gran separació entre l'església ortodoxa russa i l'església ortodoxa que depèn del patriarcat de Kiev, per tant, l'ucraïnès. Això explicarà després altres coses, com és una posició, diguem-ne, molt poc ferma en contra de la guerra per part del patriarcat de l'ortodoxa, de l'església ortodoxa russa.
Sí.
Aquesta església ortodoxa, dic que prop del 80% són ortodoxes, i d'aquests el 50 i escaig per cent estan amb l'església ucraïnesa, un 17% amb la russa, i altres que no s'han definit. A més d'això, hi ha aproximadament un 10% de persones que són membres de l'Església Catòlica de rit ortodox, i després també hi ha un conjunt no menyspreable de catòlics polonesos, d'origen polonès, que fan i celebren els ritus en llatí. Què passa aquí? Doncs aquest és un dels grans problemes que limiten el que després jo volia dir, que era fer una proposta ingènua de pau.
Vale. Però, Putin, clar, és complicat, perquè tothom està molt posicionat. Hi ha molts bàndols aquí.
Aquí hi ha molts bàndols i moltes interaccions econòmiques, religioses, de poder, etc.
Sí.
Mira, Putin, curiosament, s'havia presentat com un defensor de les comunitats cristianes locals. O sigui, hi ha imatges i forces de Putin resant, de Putin adorant determinades icones.
Perquè Putin professa la fe ortodoxa russa.
Efectivament. I així s'ha declarat. I aleshores va ser un moment de gran ruptura, i no dic que hagi estat el motiu, però sí que Putin l'ha utilitzat, quan es va produir aquest trencament entre el patriarcat de Constantinople i el de Moscou. Uh-huh. I llavors es va dividir perquè el de Constantinople havia atorgat la independència a l'Església Ortodoxa Ucraïnesa.
Sí.
Bé, això que ha generat dintre de les mateixes esglésies orientals, aquestes que diem o que titulem com a ortodoxes, un enorme trencament. La gran decepció ha estat la posició de Kirill, que és el primat de l'Església Ortodoxa Russa. Ha fet unes declaracions que a mi m'han deixat parat de que les faci un cristià. Demana evitar les baixes civils, jo dic, bueno, i les dels soldats, no? Qualifica els opositors de Moscou de forces del mal, així, literalment.
Sí.
Demana que Déu protegeixi la terra russa, però tot pregat acaba aclarint que la terra russa és Rússia, Ucraïna, Bielorússia i altres parts del món. Uh-huh. Un desavantador silenci.
Increïble. Aquí, Salvador Pié, vam tenir una entrevista parlant d'aquests temes, un mossèn que ens va atendre i és expert una mica en l'Església Oriental, i ens va dir que justament aquestes esglésies, i especialment la de Rússia, estan molt integrades en la vida política, gairebé fregant el funcionariat. Que, per tant, estan... Clar, és una manera de viure la fe una mica sui generis, ja, si agafem aquesta base.
Sempre totes les esglésies han tingut aquesta tentació. No és cap cosa estranya el que dius, perquè també l'Església Catòlica, i no cal rememorar masses temps passats,
no, sí, mirem una
estava
mica
plenament implicada, diguem-ne, en les estructures, diguem-ne, polítiques, podem dir, o de poder, bueno,
justament la
dintre de l'Estat.
Daniel Arasa, que tu el coneixeràs.
Perfectament, una gran persona,
gran
i un
persona
molt bon amic.
I el grandíssim conversador que m'encanta tenir. Sou... Podríem juntar-vos un dia aquí i faríem una bona temporada.
Molt de gust.
Doncs ens explicava que, en aquest cas, l'Església, diguem-ne, s'identificava amb un estat dictatorial perquè l'alternativa era fusilament. Que perquè eren perseguits per la part en roja, pels comunistes, etc. I que, per tant, aquí s'havien de posicionar d'una manera perquè estaven desemparats. Era una explicació. Segur que hi ha altres camins.
Sens dubte, ha d'haver-hi moltes explicacions. L'única cosa que ens aconsola, com a germans, és de que la major part d'esglésies ortodoxes s'han posicionat clarament en contra de la guerra, en contra de l'invasió de Rússia. Per exemple, he agafat unes quantes,
Vale.
L'Església Copta del Caire, l'Església Ortodoxa de Geòrgia, la de Romania, l'arquebisbe d'Atenes. Sempre ara estem parlant d'esglésies ortodoxes.
Ortodoxa,
quan dic arquebisbe,
sí.
Que no vol dir
arquebisbe
catòlic.
Sí.
L'arquebisbe declara, diguem-ne, que les esglésies i estructures són aquells que necessiten... O sigui, es posen a disposició totes aquestes per tots aquells que necessiten ajuda i suport, també el de Jerusalem. I el que més m'ha agradat és una carta, perquè, és clar, des de fora és fàcil oposar-se en els sàtrapes i en els dictadors, però en aquest cas hi ha hagut 300 sacerdots de l'Església Ortodoxa Russa que dintre de Rússia han firmat una carta oberta on demanen la fi de la guerra i el cessament del foc immediat. Desitgen que tornin tots els soldats a casa i demana a les mares dels soldats que no permetin que els seus fills vagin a la guerra i que es converteixin en assassins.
Ja, però
és una carta duríssima.
Sí, duríssima i realment amb molt de valor. I estem veient aquests gestos, però 300 i pico creients.
Sí, fill meu, però és que els herois són comptats.
Sí, sí.
Els herois...
Home,
ara mateix estic llegint un llibre sobre la resistència cristiana als nazis, diguem-ne. Quants sacerdots i quants catòlics i protestants es van negar a vestir l'uniforme de la Wehrmacht o de les SS... Uh-huh. I, a més, a prestar jurament de fidelitat al Führer. Molt poquets.
Home, és que, clar...
Tots ells van pagar amb la vida.
És que, clar, anar al martiri... escolta, això no s'ha de demanar per de base.
No. Però vull dir que, esclar, els herois són pocs, i 300 i pico, efectivament, jo no sé, no tinc ara en aquest moment aquesta informació de quants sacerdots hi ha a Rússia, però m'imagino que molts i molts milers.
Clar, evidentment. Sí.
Aquests... deuen una frase a la carta, que recomano molt que algú la busqui, la carta del carregat de l'Església Ortodoxa Russa, entre altres coses, diu: respectem la llibertat humana donada per Déu i creiem que el poble d'Ucraïna ha de fer la seva elecció independentment, no a punta de pistola, sense pressió d'Occident també diu d'Occident,
sí, sí,
ni d'Orient. Anticipadament, el diumenge del perdó, us recordem que les portes del paradís s'obren a tothom. Fins i tot algú que ha pecat molt, si demana perdó a aquells a qui hi ha humiliat, insultat i menyspreat. Per tant, obre també les mans a la reconciliació. Jo abans em referia a aquesta idea ingènua que jo t'he dit, escolta, ja sé que faré una proposta que és una d'una ingenuïtat absoluta.
Doncs, escolta, a mi les propostes ingènues i una mica somiadores, que crec que va per aquí, doncs m'agraden. A veure què ens expliques.
Mira, tu t'imagines, de la mateixa manera que han anat tres caps d'estat aquests dies a Kiev,
sí,
tu t'imagines que es pogués fer una trobada ara, aquests propers dies, entre el papa, el patriarcat de l'església de Moscou i el patriarcat de l'església d'Ucraïna, demanant una aturada immediata de la guerra? Jo crec que això seria quasi bé imparable.
Seria una imatge forta, sí, senyor.
Jo crec que seria imparable. És a dir, pararia qualsevol excusa que no fos ja descarar el poder, l'ambició de mantenir territoris històrics que es creuen que són de la teva propietat. Sé que hi ha qui li ha proposat al Sant Pare. Sé que li ha proposat i concretament...
De fet, disculpa, Àngel, un dels seus cardenals, que no recordo el nom, Ferran, a lo millor m'ajudarà, el propi papa francès ha enviat a un dels seus cardenals a Ucraïna, una sí, mica a intercedir. No recordo el nom, però si Ferran, si el trobes, el recordarem. O sigui, ha enviat emissaris, missatgers, però no s'ha personat ell de moment.
Bé, però el papa va fer una cosa, en aquest sentit, ja absolutament impactant. El papa es va presentar a la ambaixada de Rússia al Vaticà.
És veritat.
Es va presentar, sí, sí, és un fet insòlit, es va presentar allà per demanar a l'ambaixador, van tenir una entrevista que va durar mitja hora, demanar-li justament aquesta aturada, sí, de les hostilitats i aquest fi de la guerra. I mentrestant el papa, contra el que han dit alguns comentaristes, aquest dia em vaig quedar parat amb algun article que deia que l'Església s'havia posat de cantó. Jo dic, home, l'Església s'ha connectat amb Zelensky, el president d'Ucraïna. Ha fet aquesta presentació a l'ambaixada. I aquests dies ha dit algunes frases tremendes. En nom de Déu us ho demano, atureu aquesta massacre. I exhorta també a l'acollida de refugiats en els que hi ha present el Crist. I avui, o ahir, en tot cas la notícia jo l'he vist avui, el papa consagrarà Ucraïna i Rússia a l'Immaculat Cor de Maria.
Sí, sí, sí.
Un
sí,
fet molt impactant, perquè recordeu, això ja forma part d'aquelles coses, que no s'ha dit que sigui per això, que algunes de les profecies, sobretot la de Fàtima, demanaven que justament es consagrés Rússia a la Immaculat Cor de Maria. I així s'ha fet. Ho farà el dia... s'ha anunciat avui, però es farà el dia 25 de març.
Sí.
I en paral·lel també es farà...
sí, la mateixa consagració la fan els dos cardenals que he enviat.
Exacte.
Que es diuen Michael Czerny i Konrad, a veure si em surt el cognom, perquè aquests cognoms Krajewski, si no estic...
Sí,
que,
són difícils
que estan enviats no a Ucraïna directament, sinó a la frontera entre Polònia i Ucraïna. I des d'allà estan entre Eslovàquia, menys mal que Ferran em va corregint, frontera entre Eslovàquia i Ucraïna, i des d'allà estan intercedint, estan pregant, estan realitzant eucaristies...
Però crec que el papa ho fa directament al Vaticà.
Sí, el papa
hi haurà, hi haurà el cardenal que ho farà des d'aquesta ubicació, diguem-ne, territorial propera al conflicte, però després directament es farà des del Vaticà.
I ha rebut, a més, el president d'Eslovàquia, que desconec també el seu nom, em perdonarà el senyor president d'Eslovàquia, però l'ha rebut al Vaticà, directament el papa. És a dir, el papa està deixant-se la pell.
Fent tot el que...
Jo crec que també és complicat i que segurament tindrà mil consellers que estaran estudiant la situació i que aquesta imatge que tu proposes, que no em sembla cap desgavell. Doncs...
Però és que seria brutal. És que tu imagina't per un moment.
Sí, 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 sí.
O sigui, és que no es podria continuar la guerra, pràcticament. I després volia fer, brevíssimament, dues acotacions sobre el que està passant a Catalunya i a Barcelona, des del punt de vista no tant només de les activitats com ara aquestes, aquesta tramesa d'ambulàncies o recollida de tantes coses.
Ha de ser telegràfic, Àngel.
Telegràficament. Doncs d'unió entre les esglésies ortodoxes i catòliques.
Sí.
Que s'ha fet a Guissona, s'ha fet a Lloret de Mar, s'ha fet a Badalona. El capellà de la parròquia de Santa Maria es diu Balaguer. s'ha posat en contacte amb la comunitat d'allà, Taras Kogut, que és un sacerdot ucraïnès que ha tingut que marxar també per recollir el seu fill allà, sí. I aquests dies estan interrelacionant les misses catalans que van a les misses de l'Església Ortodoxa i a l'inrevés.
Es posen en marxa.
I a Barcelona, efectivament, hi ha el capellà Uri Stanik,
sí, que està allà,
que és aquest que ha marxat allà i el que se li han enviat les ambulàncies, però també a la parròquia de l'Assumpció de Vallcarca, sí, que és l'Església Ortodoxa russa. Uh-huh. Fixa-t'hi que abans hem dit russes, ucranians, aquesta és la russa.
Aquesta és russa, sí.
I, en canvi, ha expressat el seu dolor i fa una enorme crida a la pau. Uh-huh. I ens diu, per exemple, el sacerdot d'allà, com puc explicar aquesta guerra, si no té sentit?
Sí.
Tenint en compte, més, que aquesta parròquia acull no solament russos, sinó també ucranesos, bielorussos, moldaus, etc.
Àngel, lamentablement no tenim més temps, doncs ens encanta escoltar-te, t'agraïm molt.
Preguem perquè aquesta solució, o la que sigui, sigui
efectiva.
Possible que deixi d'haver-hi morts, deixi d'haver-hi desplaçats.
Doncs amb aquestes paraules acomiadem l'Àngel Miret.
A reveure.
Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un home que també es repeteix bastant, Ferran Capdevila, a la producció, un servidor que us ha acompanyat, la presidenta de la redacció, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. La Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Recordeu que ara, de seguida, arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat a cada dissabte a la nit. Escolteu-lo. De fet, en Rafa està a casa seva escoltant aquests minuts finals per poder escoltar el Marçà des del principi. La banda de Camins tornarà a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 del vespre de dilluns de demà passat. I això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Des de terra ferma penso milles més enllà i creu algun núvol foraster. No té paraules, ni maleta, ni ciutat. Passa de llarg i s'hi està bé.
marxen sense fer.